Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Uns 2.000 estudiants, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest divendres al centre de Barcelona contra el canvi climàtic, en un recorregut que ha anat des de la plaça Universitat fins a la plaça Sant Jaume. La reivindicació pel medi ambient també s'ha dut a terme a més de 1.000 ciutats de 89 països, sota el lema Fridays for Future, on els estudiants han reclamat la intervenció urgent dels governs contra l'impacte de l'escalfament global. D'altra banda, l'entitat Together for the Future s'ha reunit amb el representant de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas, per entregar-li un manifest de lluita pel seu futur i la seva llar, la Terra. Durant la reunió a la seu de la Comissió Europea, Tarradellas ha constatat que el 80% de plàstic que es troba al mar són de 10 productes concrets i ha assegurat que Europa treballarà per eliminar-los. També ha agraït al grup d'estudiants que organitzin mobilitzacions d'aquest tipus i els ha animat a fer-ne més. Els divendres pel futur provenen d'una protesta d'una estudiant sueca, Greta Thunberg, que el passat agost va començar a manifestar-se sola cada divendres davant del Parlament del seu país. Fridays for Future s'ha convertit aquest divendres en una vaga global que crida a protestar a joves d'arreu del món amb les seves millors pancartes. Finalitzen les obres a la presa d'Hostalet de Sort, al Pallars Sobirà. L'actuació permetrà millorar la seguretat en aquest tram de riu i que les embarcacions puguin seguir navegant fins al Pallars Jussà. Ràdio Tremp, Anna Solana.
Bona tarda. La temporada d'esports d'aventura, que comença avui, 15 de març, estrenarà la nova rampa de formigó d'uns 12 metres de la presa de l'Hostalet. L'obra permetrà el pas de l'aigua i dels navegants sense obstacles, de manera que les barques podran seguir navegant riu avall en un tram on anteriorment havien de sortejar el desnivell pel lateral. El curs del riu, que s'havia desviat durant les obres, tornarà al seu curs inicial tan bon punt acabi l'època de fresa de la truita, previst per finals d'aquest mes, tal i com ha comunicat Carles Issus, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Per Issus, aquesta obra representarà una millora molt important, especialment pel sector del rafting, ja que permetrà ampliar l'oferta turística i eliminar un risc, com era el remolí que es formava a la presa. El president comarcal ha mostrat la seva satisfacció per l'ampliació dels quilòmetres navegables de la Noguera Pallaresa i ha recordat que, juntament amb la millora de la presa de Sossís, les embarcacions podran arribar sense interrupcions fins a l'embassament de Sant Antoni.
I el preu dels pisos de lloguer a Arenys de Mar ha incrementat un 10,9% en un any. Així es desprèn de les dades oficials de la Generalitat que recull els contractes signats durant el 2018. Ràdio Arenys, Marc Sánchez.
Bona tarda. El preu del lloguer s'ha encarit de mitjana 72 euros a Arenys de Mar. Ha passat dels 573,18 mensuals el 2017 als 636 el 2018. El responsable de la immobiliària arenyenca Firavit, Carles, constata que els preus dels pisos de lloguer han anat a l'alça l'últim any, tot i que creu que s'ha estabilitzat respecte a anys enrere.
Les meves estadístiques a nivell d'oficina situen quelcom per sota aquest 10%, estaríem entorn d'un 8%, però sí, és veritat que els preus han anat a l'alça. També és veritat dir que en els darrers mesos sembla que això s'ha estabilitzat i que en aquest moment ja no estan creixent o no s'estan incrementant els preus del lloguer, sinó que estan més estables.
Fabregat destaca també que Arenys de Mar segueix havent-hi molta demanda i poca oferta. Els col·lectius que busquen pis de lloguer a Arenys són diversos, des de famílies, gent sola o parelles joves, aquests últims amb moltes dificultats per trobar un habitatge. En el cas dels pisos en venda, l'augment ha estat un pèl inferior, es situa al voltant d'un 6%.
Amb la crònica d'Arenys de Mar posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
La ONU ha signat avui un acord sense precedents per eliminar els plàstics als oceans l'any 2030. Seria interessant que algun acord sense precedents d'aquests que són vitals, d'aquests que costa tant que se signin i que són tan transcendents, fossin, ja no et dic d'implementació immediata el dia següent, però home, som al 2019, l'han signat aquesta setmana, fins al 2030. És probable que, com no canviem, no arribem al 2030. I segur que els que han estat treballant en l'acord, que molts d'ells són ecologistes, diran, oh, no, el que ha costat, escolta'm, és una bona notícia, no ho nego. Però, en tot cas, posats a tenir la voluntat de fer les coses, fem-les. No les anem posposant, perquè d'aquí 7 o 8 anys, el 2028 o 2029, sortirà algú i dirà, ui, és que no se ha hecho el trabajo del 2019. Venga, vamos a prorrogarlo 20 años más, o vamos a prorrogarlo 10 años más. I en lloc del 2030 serà el 2040, després el 2050, i total, cap de nosaltres ho acabarà veient. És d'aquelles coses que de vegades passen. És com avui, no?, la gran notícia. No? A Franco se l'exhumarà el 10 de juny. Molt bé, això ho ha decidit el govern. I si a l'abril canvia el govern, què passa? Perquè, clar, aquestes mesures se'ls ha d'exhumar, doncs, la setmana vinent. S'ha acabat el tema. I si no, doncs no ho anuncis com a bombo i plateret de oh, haremos, perquè igual el dia 10 no hi ets. I, per tant, si entren els que serien la teva alternativa, és evident que no només no l'exhumaran, sinó que a sobre encara hi posaran a sobre un panteó perquè la gent vagi a recordar la seva història. Vull dir que de vegades anem les coses d'una manera que és sorprenent i que al final acabes fent pensar que bueno, que està bé saber-ho, però que no sé si val la pena massa capficar-s'hi. Nosaltres aquesta tarda intentarem capficar-nos-hi poc, som a divendres. No vull dir que els divendres ens hi capfiquem menys, ens hi capfiquem igual que els dilluns i març, dimecres o dijous, però que en tot cas intentarem no generar massa mal de caps, que cadascú tingui els seus i que passeu el millor possible el cap de setmana, que sembla que ve un cap de setmana assolellat i radiant, cosa que segurament moltíssima gent agrairà. Salutacions del Sergi Mir, en Joan Bosch i en David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i en Josep Maria Camp. Estarem amb vosaltres fins les 7 en punt de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs com dèiem, el dia és radiant, és assolellat, sembla que les temperatures es recuperen i que tindrem un temps primaveral aquest cap de setmana. En té totes les dades des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de ser optimistes, sembla, en aquest sentit, no?
Sí, tant. S'imposa de mica en mica l'anticicló, que està centrat a l'oest de la península Ibèrica, i llavors ens arriba estabilitat, per tant, s'alçaré amb algun nuvolet, però molt anecdòtic, i temperatures molt altes, molt altes. Arriben ja als graus, al terç sud. En general, al litoral volten entre 18 i 24 graus, per tant, força alta.
Per tant, temperatura, calor, i ha arribat, o ha vingut per quedar-se, o és allò flor d'estiu, només un cap de setmana?
Bé, serà aquest cap de setmana, perquè de cara a diumenge doncs, podríem tenir alguns canvis, ja que s'aproparia alguna pertorbació del nord, però aquesta pertorbació portaria un front molt poc actiu i, per tant, realment el que arribaria serien núvols, molts núvols, però probabilitat de precipitació molt baixa, només quedaria cap a la part del Pirineu.
I sovint el que passa aquests dies és que durant el dia fa molta calor, però a la nit refresca, és el que tindrem? És a dir, la nit farà fresca?
Sí, exacte. Ja que tenim el cel serè de nit, doncs això impossibilitarà, no?, que es mantingui l'escalfor del matí. Clar. I llavors, clar, hi haurà molta diferència tèrmica entre les mínimes i les màximes.
És a dir, que haurem de fer allò de pujar persianes, escalfar durant el dia a la casa i aviam si així ens estalviem la calefacció al vespre, eh?
Exactament,
sí. Que és el que és interessant. Escolta'm, s'ha parat el vent, no sé si l'estat del mar també es tranquil·litza.
Sí, l'estat de la mar està força tranquil. Ara mateix predomina el marejol, amb alguna àrea de maró a la Costa Brava, però en general molt tranquil, i el vent ara mateix doncs, bufa de component sud i amb algun cop fluix, moderat, però poca cosa en general.
Per tant, tindrem un cap de setmana molt estable arreu del país, amb poca neu, això que els esquiadors ja poden començar a acomiadar-se de la temporada, som a mitjans de març, per tant ja toca, i els que estan, que els agrada el mar, doncs els que els agrada la platja, que es comencin a preparar perquè la cosa pinta realment molt i molt bé. Sergi, que tingueu un molt bon cap de setmana, cuida't.
Igualment.
A reveure. Bon cap de setmana. Fins després.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, doncs comencem, que fa calor i la temperatura preta, la gent va vestida d'hivern i comença a suar i aquestes coses sempre deixen empremta. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Em presentes així de, perquè, per alguna cosa? Perquè sembla no, que perquè... ho estiguis dient per mi, eh?
No, no,
ha quedat
no, no.
Una mica així com que m'estàs tirant indirecte. Sisplau, matitza la situació.
No, no,
el
comentari anava perquè l'Isabel sempre deixa empremta, però no, no en aquest sentit. Eh? Empremta no, empremta és el que
impremta,
fa, escriu
també,
llibres,
sí.
Empremta. Però no en aquest sentit, eh? De fet, aquest és un equip, per cal dir-ho, en general, molt arregladet. És a dir, són molt nets, molt polits, saps?
Bé, anem al que toca?
No?
No, no, que dic si comencem amb el que toca.
Sí, doncs, i tant. Sí. Vols que
doncs
comencem?
Va, llegeixo el titular.
Va, llegeixo, eh?
El tens allà, allà.
A la Generalitat,
sí.
No?
Sí.
Vale, aquest d'aquí. Va. Doncs diu, el titular diu, la Generalitat vol sancionar en 7,9... 7, espera, torno a començar. La Generalitat vol sancionar en 7,9 milions d'euros Telefònica, Vodafone i Orange.
L'Agència Catalana de Consum ha obert expedients sancionadors pels increments unilaterals dels preus al consumidor. Telefònica s'emportaria la sanció més alta,
amb més de
5 milions, seguit de Vodafone, amb prop de 2 milions, i finalment Orange, amb poc més d'un milió d'euros. La notícia l'ha donat el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, durant la presentació del balanç d'actuacions d'aquest passat 2018, durant el qual ha dit hi ha hagut una allau de reclamacions per part dels consumidors. En aquest sentit, el secretari ha explicat que ja es va avisar aquestes empreses d'aquest allau de reclamacions que feien els consumidors, tot i que les empreses, diu, no es van donar per al·ludides.
No.
Ara s'obre un termini de 10 dies perquè puguin presentar al·legacions. Encara en matèria sancionadora, la Comissió Nacional dels Mercats i Competència multa a Gas Natural amb 1,2 milions d'euros per incomplir les mesures de protecció al consumidor a l'ofertar a aquests una nova tarifa sense informar dels augments de preu que aquesta tarifa suposava. Per la seva banda, Gas Natural ja ha anunciat que recorrerà aquesta multa al considerar-la injusta i afirma que la comunicació va ser directa i deguda.
Bé, això és el que diu Gas Natural, Naturgy, veurem finalment què diu aquest tribunal. De la companyia de la llum no han dit res?
No.
Perquè fot unes castanyes últimament a la companyia
també.
De la llum, que no vegis, eh? No sé vosaltres, però cada quan arriba la factura tremola fins i tot la bústia. Gràcies, Ever, fins després.
Ara, fins ara, vull dir.
O fins ara. Que... Bueno, escolta'm, seguim. El president de l'Estat, Quim Torra, s'ha compromès a accelerar el desplegament dels serveis territorials del Penedès. Ivan Fernández. Bueno, ara mirem de recuperar aquesta comunicació. De fet, el president Quim Torra aquest matí ha estat per la zona del Prat de Llobregat, també. Ha estat no només a la zona del Garraf i del Penedès, sinó que també ha estat a la zona del Baix Llobregat. Ara sí, Ivan, explica'ns com ho pensa fer, això, el president.
Doncs el president Quim Torra, durant la cloenda de la primera assemblea municipalista del Penedès, va afirmar això que comentàvem, una assemblea que es va celebrar ja a la tarda i que va agrupar pràcticament tots els alcaldes dels 72 municipis del territori. Això sí, el president no ha volgut concretar terminis, per la qual cosa el delegat al Penedès i alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha retret l'executiu que fins ara hagi utilitzat les dificultats pressupostàries, diuen, com a excusa. Regull ha reclamat celeritat en un acte que va servir per exigir a la Generalitat d'una forma l'àmbit funcional del Penedès, aprovat el 2010 i reafirmat amb el reconeixement de la vegueria fa dos anys.
I al Baix Llobregat, l'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, ha volgut treure ferro a l'atac al centre de menors no acompanyats que es va produir aquest cap de setmana.
Tot i que l'alcaldessa ha declarat que estudiaran els fets, també ha deixat clar que la postura del consistori divergeix lleugerament del que va exposar aquest cap de setmana el Departament de Treball i el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat. Miranda ha rebaixat el doble atac al centre de menors estrangers no acompanyat a una baralla entre joves que després va anar a més. Això sí, l'alcaldessa ha assenyalat que des de l'Ajuntament refusen qualsevol acte violent i que estan a l'espera de veure quines són les conclusions de la investigació que dissabte va iniciar el cos dels Mossos d'Esquadra.
I el Departament de Territori i Sostenibilitat ha encarregat a Ferrocarrils de la Generalitat la redacció de l'estudi informatiu de la declaració d'impacte ambiental i també del Pla Especial Ferroviari amb l'objectiu d'implantar el tren tram entre Cambrils, Salou i PortAventura. Daniel Rodríguez.
El projecte de substituir la línia de la costa actual, que es preveu que es desmantelli i s'integri als municipis un cop es posi en marxa la variant del corredor mediterrani entre Vandellòs i Tarragona. Després de reunir-se amb alcaldes i regidors del territori, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha dit que la intenció és guanyar temps i casar calendaris entre les diferents administracions.
Es tracta, en definitiva, que puguem tenir la part dels papers dels projectes acabada abans que entrem en diàleg amb el Ministeri de Fomento a conèixer exactament el que és la data de funcionament, la data d'entrada en funcionament de la variant i les dates també del projecte de desmantellament o integració urbana de la línia de la costa. La nostra voluntat és que els calendaris casin, que el que per una banda és una obligació de la declaració d'impacte ambiental de la variant, aquest desmantellament, casi perfectament amb la voluntat del territori d'integrar des del punt de vista urbà aquesta traça ferroviària i alhora disposar d'un sistema de transport públic.
Foment encara no ha revelat els terminis per al desmantellament i per això el conseller ha insistit a reclamar la cimera prevista entre representants del govern espanyol, la Generalitat i dels ajuntaments per tal d'abordar el futur d'aquesta línia.
I ja s'ha posat en funcionament el nou pantalà per embarcacions nàutiques del Port de l'Escala. Cristina Cantal.
Ports de la Generalitat ha posat en marxa aquest nou pantalà flotant al Port de l'Escala per donar més resguard i un millor servei a les embarcacions nàutiques de petita eslora. El pantalà s'ha ubicat a la dàrsena de la Nàutica Popular, al mateix lloc on hi havia hagut l'antic, que s'ha substituït per aquesta nova infraestructura flotant per tal de que sigui més àgil i ràpida de desmuntar. En aquest cas, acull 68 embarcacions i disminuirà l'agitació interna que hi havia a la dàrsena causada pels vents del nord. La instal·lació, que ha tingut un cost de 220.000 euros, té una longitud de 96 metres i una amplada de 3 metres per millorar l'estabilitat i oferir un servei òptim als usuaris. També s'han renovat 5 torretes de subministrament de serveis d'aigua i llum i els sistemes d'amarratge per a les embarcacions de nàutica. El nou pantalà flotant ja està a punt per la Setmana Santa i la temporada d'estiu.
I la MADE ha reclamat a la Generalitat l'impost nuclear que va aprovar l'any 2017. Judit Castells.
La Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya, MADE, reclama a la Generalitat la dotació econòmica de l'impost nuclear que va aprovar el 2017 i que se va recollir a la llei 7/2017 de mesures administratives financeres del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre elements radiotòxics, entre d'altres. L'associació nuclear Ascó Vandellòs està liquidant aquest impost que, com no té un caràcter finalista, fins ara la Generalitat el destina a despeses generals del govern autonòmic. A data de 31 de desembre de 2018, la Generalitat ha recaptat en base a aquest impost 17.314.000 euros. És per aquest motiu que la MADE reclama el percentatge que, diuen, se'ls va prometre perquè el territori pugui començar a invertir-lo immediatament. Des de la MADE també se defensa que des del punt de vista territorial l'externalitat negativa és essencialment local, en tant que les emissions dels productes radiotòxics derivats de les activitats gravades tenen un impacte rellevant immediat en el territori en què se produeixen les emissions.
Doncs aquesta és la novetat que ens aporten avui des de les Terres de l'Ebre relacionat amb l'energia nuclear i sobretot amb aquest impost que va ser altament promogut i altament anunciat tot just ara fa un parell d'anys. En tot cas, veurem finalment quina és la decisió que pren el govern de la Generalitat. Gràcies, Judit, que vagi bé. Fins després. No, ja s'ha anat. Tira.
El FAR,
Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I comencem el repàs d'activitats esportives de cara a aquest cap de setmana. Ens anem a l'Empordà perquè comença la regata Interclubs Costa Brava. De fet, comença a Sant Feliu de Guíxols aquest cap de setmana, Cristina.
El Club Nàutic Sant Feliu és qui obrirà la segona edició de la regata Interclubs Costa Brava aquest dissabte, que compta amb una quinzena de participants. Les pròximes cites seran a Port d'Aro i Palamós, però enguany no es competirà a l'Estartit per obres al port. Marc Bozo, director esportiu del Club Nàutic Sant Feliu, detalla la programació del dissabte.
La quedada a les 9 del matí, aquí al Tinglado, que és el restaurant del Club Nàutic. A les 9 i mitja tenim un esmorzar amb tots els patrons i tripulants de les embarcacions. A les 11 fem un petit briefing amb el comitè de regata per explicar com funcionarà, bueno, una mica tot el tema fora l'aigua. I després ja, un cop acaba la regata, es fa trobada a terra, sopar de regatistes a la nit.
El diumenge es durà a terme una regata costanera sortint de Sant Feliu de Guíxols cap a les Illes Formigues, Palamós i tornar cap al Club Guixolenc.
I a l'Escala també hi haurà vela i augera aquest cap de setmana.
El Club Nàutic L'Escala acull aquest cap de setmana la regata Màsters de Vela Lleugera, on competiran en categoria làser radial, làser estàndard 4.7 i open. Fins a les 11 del matí els participants tindran temps de formalitzar les seves inscripcions. Posteriorment es farà una reunió de regatistes i a les 12 del migdia serà el tret de sortida de les proves. Un cop acabada la regata hi haurà pasta party per als assistents. La competició es reprendrà el diumenge a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda arribarà el moment del lliurament de trofeus i el refrigeri. En aquesta regata hi col·labora l'Ajuntament de l'Escala i la classe Làser Catalunya.
Molt bé, no? Amb pasta party i tot, eh? Increïble.
Pasta party, sona bé.
Sí, sí, sí. Bueno, bàsicament és que et fotin macarrons, eh? Vull dir, no, ja està, és la pasta.
Que menges... Esperem que amb una mica d'acompanyament, no?
Sí, bueno, no et pensis, perquè com que és aquesta cosa esportiva... Ai, no, que això engreixa, saps? Però bé, en tot cas...
Home, no, es necessiten carbohidrats per fer esport.
Sí, sí, ja. Bueno, Cristina, després ho expliquem. Fins ara!
Fins ara.
Adéu. I també aquest cap de setmana, 40a edició de la regata Columbretes que organitza el Club Nàutic de Vilanova. Ivan.
De la mateixa manera que l'any passat, aquesta regata estrena el calendari de proves puntuables pel Campionat de Catalunya de solitaris, a dos i altura. També es faran dos recorreguts, com l'any passat, un de llarg des de Vilanova fins a la plataforma Casablanca i tornar, i un de més curt des de Vilanova fins a Torredembarra i tornada. S'espera la participació d'una cinquantena d'embarcacions de diferents clubs esportius del litoral català. El registre d'aquests participants s'ha fet avui mateix divendres i demà al matí es farà la reunió de patrons i es donarà el senyal d'atenció i sortida. Pel que fa al lliurament de premis, enguany hi haurà tres premis especials, un pel primer classificat en temps real, un altre premi a l'esportivitat i finalment un altre premi a l'embarcació que bati l'actual rècord de la regata, establert en 9 hores, 27 minuts i 27 segons per l'embarcació X-Mèrit l'any 2016.
9 hores, 27 minuts i 27 segons. Casualitat, eh? Minuts i segons en la mateixa quantitat. Aviam si algú és capaç de batre-la, aquest rècord.
I tenint en compte que surten des de Vilanova gairebé fins a Tarragona, tocada a Tarragona, déu-n'hi-do, eh? 9 hores, 27 minuts.
Sí, sí, sí. Realment és destacable. Veurem si el vent els acompanya, que ja ha minvat força. A veure si aquest poc vent que queda ajuda que es pugui batre aquest rècord i algú inscriu el seu nom en aquest palmarès. Ivan, que vagi molt bé.
Fins ara.
Cuida't, fins després. I aquest cap de setmana hi ha Copa d'Espanya, la categoria làser 4.7. Doncs bé, en aquesta Copa d'Espanya hi participen quatre regatistes de Cambrils. Qui són, Daniel Rodríguez?
Doncs són en Ricard Castellví, en Lluís Fargas, en Sergi Sevil i en Guillem Grinyó. De fet, des d'ahir dijous i fins a diumenge competiran amb 130 regatistes més en la Copa d'Espanya, com bé dius, que se celebra a les aigües de la Badia de Cádiz. Allà segur que no sé si tindran també aquest solet que tenim aquí, que abans deies.
Esperem,
I suposo que ells sí que ja van amb roba una mica més estiuenca, m'imagino, tot i que l'aigua deu estar una mica gelada. Una prova de l'Acer 4.7, per cert, que és classificatòria pel Campionat d'Europa, que tindrà lloc a França, i pel Campionat del Món, que se celebrarà al Canadà. Així que si queden classificats hauran de fer les maletes. Per un costat, bueno, encara s'aguanten força les temperatures, però l'altre potser sí que s'hauran d'abrigar una mica més.
Jo penso que sí. En tot cas, escolta'm, si se classifiquen, el que hauran de fer és passar pel far,
i explicar-nos.
Escolta, una altra cosa...
Bueno, si no, també, no?
Sí, home, sí, també, home, també. El que passa que sempre convida més, no?, si és per felicitar que si és per saber només motius. Però bé, sí, és evident, també, hauran de passar sí o sí pel far. Escolta, el Real Club Nàutic de Tarragona celebra el Dia Internacional de la Dona i, de fet, les convida a gaudir de les instal·lacions. Mm-hmm. Ho faran aquest cap de setmana.
Sí, exacte. Ho fan sota el títol Tasta el Nàutic, amb la voluntat d'apropar, doncs, tota aquesta oferta esportiva i lúdica en el públic femení, amb l'objectiu d'aconseguir una major presència de dones sòcies. De fet, recordem, la setmana passada en parlàvem amb la nova presidenta de l'entitat, que compleixen 40 anys d'existència. La nova presidenta és l'Andrea Masanti, i la voluntat és això, doncs, que sigui més igualitària la presència de les dones en aquest club. Què hi haurà? Doncs, bueno, doncs això serà diumenge, al matí, entre les 10 i les 2, i es podrà fer tastets, doncs, de vela o rem, que són les disciplines més esportives, en competició per part del Real Club Nàutic, però també hi ha la part social, i per tant es podran fer partits de pàdel o també classes de ioga. Per participar només cal fer una cosa, bueno, a part d'anar-hi, que és abans apuntar-s'hi. Al web del Real Club Nàutic de Tarragona hi ha un formulari d'inscripció, i allà, doncs, accedint-hi, doncs es registra la dona interessada i, doncs, pot anar aquest diumenge entre les 10 i les 2 a les instal·lacions del Real Club Nàutic de Tarragona, i després acabar de fer una passejadeta pels entorns i gaudir del bon temps que s'espera al Port de Tarragona aquest cap de setmana.
Que m'han dit que sovint el cap de setmana està ple de gent. Escolta'm...
Ja et dic que sí.
Per cert, l'altre dia era el Dia Internacional de la Dona, avui és el Dia Internacional de la Son. Ho dic per si algú... de la Son i d'una altra cosa. I també del consumidor. Bueno, el del consumidor ja el celebrem. El de la Son... Jo crec que és interessant. Jo, per celebrar-lo, n'he portat una mica. Te son? Vull dir que...
Jo també n'he portat bastant avui, sí.
Doncs mira, fem una mitjadeta, va, de 3 minuts.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa. Dissabte 16 de març, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre. Shirley Valentine, de Willie Russell.
És emocionant el viatge d'aquesta dona, el viatge que fa interior, però fa un viatge que surt de la intel·ligència, d'escoltar-se ella mateixa i donar-se en compte que la vida que té és buida, que ningú li fa cas, i que què coi faig jo aquí si m'han convidat a anar-me'n a Grècia.
La Shirley és una mestressa de casa de Liverpool que comparteix amb el seu marit, un home fred, poc més que l'espai on viuen. Una invitació inesperada per viatjar a Grècia canviarà la història. O no? Dissabte, 16 de març, a 14:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
El meu poble té una plaça de records, fanals encesos de colors i un gran ball. Dirigeix les nits d'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit. T'envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. Queda't avui a casa, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre. Que potser demà... perdut pels carrers de matinada, el passeig, la plaça, la botiga de la mare. T'he guardat els tresors en mil cançons, l'escalfor dels veïns.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
I per què no aprofitar els caps de setmana per ser sostenible? I no només ser sostenible no contaminant, sinó ser sostenible ajudant a netejar la contaminació que nosaltres mateixos hem generat o bé que han generat d'altres. I algú dirà, home, és que recollir la merda dels altres no agrada. No, no agrada. Però és que o ens hi posem o al final la d'uns i la dels altres ens acabarà col·lapsant el medi ambient. Per això Greenpeace ha organitzat un tour per tota la geografia espanyola. Es diu el Tour Maldito Plástico, i consisteix bàsicament en anar a diferents platges i organitzar recollides. Per exemple, demà seran a la platja de A Coruña, Almeria, Astúries, a Barcelona, a la platja de la desembocadura del riu Besòs, entre les 10 i la 1 del migdia. A Girona, a la platja de la Gola del Ter. També seran a Tarragona, a la platja de la Pineda. A més de Mallorca, Pontevedra, Santiago de Compostela, Zaragoza, parlem-ne i expliquem una miqueta en què consisteix. Per això saludem Alba García, que és responsable de la campanya de plásticos de Greenpeace. Alba, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Por tanto, mañana a recoger plástico de un montón de playas, a ver si podemos empezar a revertir todo lo que hemos causado, ¿no?
Pues sí, sobre todo nuestra idea cuando recogemos todos esos envases de plástico es ver qué marcas están detrás de esos envases para responsabilizarlas, porque la verdad es que hasta que esas marcas no frenen esa producción masiva de plástico va a ser muy difícil acabar con los plásticos de un solo uso en el medio ambiente.
Hombre, esta es una lectura creo que interesante, justa y diferente. Hasta ahora se decía, hombre, es que el marrano es quien tira la botella. Que es verdad, que el marrano es quien tira la botella. Pero no solo quien tira la botella, ¿no?
Claro, todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo, intentad pensar qué cosas podemos comprar en un supermercado sin plástico. La mayoría de los productos que todos los días nos traemos a casa o cuando hacemos nuestra compra semanal o mensual, vienen en el envase de un solo uso, que nosotros no hemos elegido. Nos las proporcionan así, entonces necesitamos pedirles que apuesten por otros sistemas que no sean desechables, ¿no? Que sean reutilizables o rellenables. Por eso queremos salir un poco de esa narrativa que dice de que solo se culpabiliza a la sociedad por la contaminación por plásticos, porque esos plásticos llegan al mar de otras muchas formas. Por ejemplo, pues se escapan desde vertederos, cuando hay lluvias torrenciales, tormentas, vientos muy fuertes, también se vuelan. Y no es solo la persona que lo tira o lo abandona en un lugar no adecuado.
Por tanto, la campaña no solo es para dejar limpias playas en concreto, sino también es para generar la concienciación, la información, para que se visualice realmente cómo impactamos en el medio ambiente.
Efectivamente, lo que nosotros vamos a hacer y nosotras va a ser hacer esa recogida de residuos, pero con el objetivo de identificar esas marcas. Y en algunos lugares concretos también tendremos talleres educativos, como por ejemplo el guardamar del Segura ese fin de semana, que mostrarán precisamente eso, porque el sistema de reciclaje tiene algunas deficiencias, que tenemos que seguir reciclando, pero necesitamos sobre todo apostar por esa reducción de los envases desechables.
Fíjate, está la concienciación y sobre todo la información que se está dando sobre los plásticos, luego te pregunto sobre un par de cuestiones, pero está la información que hasta aparecen retos virales de recogida de plásticos en las playas. Hasta ahora nos dedicábamos a hacer cuestiones más anecdóticas, ahora parece que la nueva tendencia es la de ir por la playa recogiendo plásticos. No sé si en este sentido lo hemos de valorar positivamente, yo creo que sí, pero tú dirás.
Sí, por supuesto, es decir, toda la recogida de limpieza, claro que se valoran positivamente, es mucho esfuerzo, lo que pasa es que nosotros no hemos dado cuenta de que por mucho que limpiemos no va a dejar de llegar basura, entonces por eso nos seguimos centrando en ir mucho más allá. Cada vez que la gente se conciencia más, pues son pasos a seguir y a aprovechar también, mientras sigue esta ola de que la gente se interesa por el tema de la contaminación por plástico, nosotros tenemos que seguir ahí. Pero sí que es verdad que, como te digo, el hecho de que limpiamos los sitios no van a quedarse limpios para siempre, sino que a lo mejor llegas dos semanas después, un mes después, y está igual que te lo encontraste. Por eso vamos un poco también a la raíz del problema, que esta producción masiva, la producción no ha parado de crecer desde que empezó, de envases de plástico. Y al final, estas marcas, supermercados y demás que eligen esos plásticos de un solo uso para proporcionarnos sus productos, son los que tienen la capacidad de irse a otras alternativas, ¿no? Por eso pues también seguimos concienciando en el sentido de que toda la sociedad nos ayude a pedirle tanto a marcas como a supermercados pues que apuesten por envases reutilizables.
Y que además han hecho cosas tan curiosas, si me permites, como la tontería de... Bueno, tontería o no, es igual. El hecho de cobrarte las bolsas cuando sales del supermercado, las bolsas que utilizas para poner los productos, pero en cambio cuando pasas por la sección de frutería, por ejemplo, o cuando pasas por la sección de carnicería o cuando pasas por la pescadería, las bolsas de plástico te las enchufan libremente, sin coste añadido, y además hasta en algunos casos sin necesidad realmente de que te ponga la bolsa de plástico, ¿no? Otro día, por ejemplo, con unos plátanos que no necesitan bolsa, bueno, los problemas que tuve para que no me la pusieran.
Claro, eso yo creo que nos pasa un poco a todas las personas que queramos intentar comprar también un poco sin plástico, y la realidad es esa, es decir, también influye mucho la legislación actual. La legislación ha obligado al cobro de las bolsas, pero solo a las bolsas de caja y no a las bolsas de sección. Entonces, cuando salió este Real Decreto de Bolsas, nosotras lo criticamos porque directamente, habiendo alternativas reutilizables como bolsas de tela, incluso bolsas de rafia que son de plástico pero reusables, pues no entendíamos bien por qué la legislación seguía comentando que existan bolsas desechables cuando puede haber perfectamente bolsas reutilizables. Entonces, en muchos casos la ley pues se sigue quedando corta en este aspecto, pero yo creo que cada vez más los supermercados también están dando algunos pasos. Algunos de ellos, por ejemplo, iban a empezar a poner bolsas reutilizables en la sección de fruta y verdura, sí. Y esperamos que poco a poco también, por esta presión social, que nosotros pues queremos que la sociedad se una a esta lucha, ¿no?, para acabar con la contaminación por plásticos, pues también es muy efectiva para que esos supermercados y marcas den paso y cambien.
Hoy la ONU ha llegado a un acuerdo histórico, ahora lo explicaba al principio del programa, ahora lo comentamos, pero en el contexto del razonamiento de por qué se ha llegado a este acuerdo, hay diferentes informaciones. Una apunta a que el 75% de la basura marina que hay en los océanos es de plástico, es decir, el 75% es plástico.
Claro, que tengamos en cuenta que los plásticos tardan muchísimo tiempo en degradarse, entonces es normal que se queden a nuestro alrededor durante tanto tiempo. Tengamos en cuenta que una botella de plástico puede tardar en degradarse unos 500 años, y solo llevamos produciendo plástico pues desde los 60 o los 70, con lo cual ninguna botella que haya llegado al medio ambiente se ha degradado todavía, y le quedan pues como unos 400 años. Entonces al final, casi todos esos residuos que encontramos en el medio ambiente es normal que sean plásticos por el tiempo que tardan en degradarse. Claro. Además, lo que vemos flotando en superficie, si nos parece una locura, o en la costa, es solo la punta del iceberg. La mayoría de los plásticos no los estamos viendo. Es algo bien en el fondo, la columna de agua, incluso también dentro de las propias especies que habitan en el mar. Pero en superficie se estima que habrá un 5% aproximadamente, entre un 5 y un 10, de los plásticos que hay en total en el mar. Uh-huh. Y en las costas otro 15%, o sea que ni siquiera es la mitad. La mayoría, que es un 70% o así, se estima que está en el fondo marino.
¿Coincides en que el acuerdo de hoy es histórico y beneficioso, que es positivo?
Hombre, cualquier acuerdo que se haga para intentar frenar la contaminación por plástico va a ser positivo, pero luego tenemos que tener en cuenta que eso se aplique y se implemente. Igual que la directiva europea, que también fue histórica en Europa, pero todavía estamos esperando a que se transponga aquí en España y ver qué significa realmente todos esos acuerdos, todas esas cifras, ver exactamente cómo se traduce a nivel nacional y en qué resulta, ¿no? Qué resultados da al cabo de un tiempo.
Ya. El problema aquí es que todo va siempre muy adelante en el tiempo. Es decir, hoy se llega a un acuerdo que tiene aplicación 2030-2050. Dices, hombre, no podemos apretar un poco los calendarios. Lo digo porque, claro, es que al final, entre los atrasos, los incumplimientos, los de no me enteré, los no me dio tiempo y los de una cosa y la otra, vamos, claro. Es que no, se van a degradar antes las botellas de plástico que no aplicaremos la medida.
Ay, pero que no, de verdad, hombre, la verdad que sí, eso es muy lejano. 2030-2050 está muy lejos en el tiempo. La directiva europea, por lo pronto, sí que se ha implementado un poco antes, estaba a partir de 2021, pero hasta 2030 no ha dado tiempo a producir muchísimos plásticos. Tener en cuenta que solo en un año en España unos 750.000 toneladas de plásticos siguen llegando a vertederos. Entonces, y solo en España, las cantidades son tan grandes que necesitamos ponerle freno con mucha más urgencia, la verdad.
Oye, por tanto, mañana hay día importante en todas esas playas que he dicho al principio. Las catalanas son básicamente en Barcelona, la desembocadura del Besós, en Tarragona y también en la zona de Girona. En todas estas playas mañana habrá recogida. ¿Hay que llevar algo o no? ¿Ganas de trabajar?
Pues sobre todo es importante llevar guantes, agua. Importante que si hay botella reutilizable, mejor, porque pues ya que vamos a intentar luchar contra la contaminación por plástico, mejor llevar nuestra botella reutilizable y protección solar. Si tienen alguna gorra o protección solar, por si acaso, pues se los recomendamos. Y muchas ganas de ayudarnos. Y en los sitios que han nombrado antes estarán nuestras voluntarias y voluntarios, que cualquier duda que tengan, pues le ayudarán a resolver también con respecto a la contaminación por plástico.
En Tarragona, Playa de la Pineda, de 10 a 2 de la tarde. En el caso de Barcelona, en la desembocadura del río Besós, de 10 a 1, punto de encuentro frente a la parada de los tranvías, ahí en San Adrià. Y finalmente, en Girona, espera que lo encuentre aquí, en la playa de la Gola del Ter, de 10 del matí a 2:15 del migdia. Estos son los puntos de encuentro. Guantes, agua, gorra para el sol y muchísimas ganas de trabajar y de recoger plásticos y sobre todo de inventariar, ¿no?, el origen de estos plásticos, a qué empresa pertenecen, para luego intentar sacarle los colores. Hay una empresa, que no diremos el nombre, pero que hace Coca-Cola, que tiene como una especie de campaña de, no sé qué, mares circulares, no sé qué, pero que al final son de los primeros que producen plástico en el mundo, que es una cosa sorprendente.
Claro, ahí va también un poco nuestro empeño, que está muy bien recoger plástico de las playas, como decía, pues lo podemos seguir haciendo, pero realmente para resolver el problema necesitamos reducir, y precisamente estas empresas como la que mencionaba, pues son las que pueden hacerlo. Esta que mencionaba, Coca-Cola, es la mayor productora de plástico de todo el mundo, con lo cual si ellos dieran un paso, imagínate el gran cambio que supondría y que significaría, ¿no? Así que ahí estamos, seguiremos detrás para que hagan ese cambio, y mañana también tendremos formularios que rellenaremos para esa auditoría y hacer pues el posterior análisis para tocarle a la puerta y preguntarles que a ver cuándo van a eliminar su maldito plástico.
Pues que vaya muy bien y que sea todo un éxito, Alba. Muchísimas gracias, responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace. Buen trabajo mañana.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta luego. I anem a les Terres de l'Ebre, perquè aquest matí hi ha hagut una jornada de treball, que sota el títol Navegabilitat del riu Ebre, Economia, Empresa i Turisme, ha ajuntat al voltant d'una taula la Cambra de Comerç, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre i també entitats relacionades i d'alguna manera implicades en la promoció d'aquesta zona. Volem valorar com ha anat aquesta jornada i per això saludem el director de l'IDC, el senyor Alfons Montserrat. Senyor Montserrat, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Gràcies per l'invitació.
Com ha anat aquest matí? Que han pogut treballar conjuntament?
Bé, jo penso que ha estat una jornada que ha estat molt productiva. El fet de poder seure a la mateixa taula i poder parlar per un cantó diferents actors, no? Sobretot les empreses de llagurs, de piragües, que fan l'explotació turística del riu, conjuntament amb la Cambra de Comerç i a més hem tingut el representant de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Ebre, i de la CHE, que és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que té la seu a Saragossa i que té gran part de les competències. Això ha estat molt positiu perquè hem pogut saber dir que la mateixa taula i començar un diàleg fluid, i a partir d'aquí s'ampliant problemes, o no tan problemes, de cuestiones de fluidez, de suficiente, de impostos, poder aportar cuestiones del mundo de la taula para poder anar aprofundint i poder anar llimant aquelles coses que es poden millorar.
Clar, quan veiem navegabilitat al riu Ebre, quan veiem aquesta, aquest terme, pensem, més enllà de les qüestions purament turístiques i esportives, també les qüestions relacionades amb fins i tot l'ús del riu com a mitjà de transport, no? Com a mitjà de comunicació. S'ha posat aquest tema damunt de la taula o no?
Bé, que sí que és cert, que el riu, és a part d'un element identitari, és també un element de riquesa, passa que en aquest moment, en aquest aspecte, és el transport és més aviat, seria la navegació tipus turístic, amb un calat més reduït.
I sobretot l'ús, no? L'ús esportiu i lúdic, no? També del riu, pel que ens explicava al principi.
Sí, hi ha una vessant important, que també lliga també aquesta vocació que tenim a les Terres de l'Ebre, d'aprofitar aquestes potencialitats que tenim turístiques, i llavors mira d'aprofundir tant en la navegació, de pesca, etcètera, que aquí tenim una potencialitat. I l'aspecte és això, no? Tant de bo puguem treballar i aquesta potencialitat deixi de ser un potencial i esdevingui una realitat.
Ho veu factible a curt termini, és a dir, de cara a aquest proper estiu, aquesta propera temporada, o en principi s'han establert els primers contactes i aquesta és una feina que s'ha d'anar fent amb el temps?
Sí, bé, això són feines que són lentes, que es van fent, també és cert, no arrenca ara, sinó que ja s'ha vingut fent d'una manera, des de fa anys, d'una manera important, i que a poc a poc això ja es van recollint els fruits, i any rere any, pues va augmentant, no?, el número de flux, per tant, el que es tracta és això, no?, d'anar continuar apuntalant, no?, aquest camí i mirar de reforçar-ho per tal de continuar creixent cap aquí, perquè, bueno, pues, mirar de donar, pues, crear riquesa i crear ocupació, sobretot en aquestes comarques de Terres de l'Ebre, de més al nord, que tenim un problema més de l'envelliment de la població, sobretot de despoblament.
Estan apretant fort aquí les Terres de l'Ebre amb el tema turístic, és a dir, entre les inversions que s'estan fent als ports, la cerca de productes turístics, com puguin ser, per exemple, els charters o fins i tot els creuers de curta estada o de curt recorregut, i ara aquesta aposta que feien vostès per la navegabilitat del riu Ebre, certament estan en aquest sentit apretant
bueno,
fort.
Sí, estem intentant-ho, ja diem, no? Som un territori de potencialitats i que estem més això, no? Intentant traslladar o concretar, no?, aquestes potencialitats en realitats, no? Intentar concretar, això que entenem també, doncs, que tot requereix un temps i un període de maduració, per intentar que això es concreti, sobretot en llocs de treball i en riquesa, perquè això ens permetria un territori com el nostre, que estem un lluny, no?, dels grans centres de decisió, doncs, i que, per tant, estem sofrint, doncs, un procés una mica de despoblament i de, sobretot en els sectors de població més jove, doncs, intentar retindre la població i crear ocupació. Estem fent això intentant aprofitar, doncs, aquests punts forts que podem tenir.
Doncs jo crec que això sempre és interessant. Ara només falta que el cuidem el riu Ebre, És a dir, el riu Ebre és una petita joia que hem de cuidar molt.
Sí, i tant, no? I més aquí, doncs, que a més, és un factor identitari important, no?, perquè vertebra el nostre territori, la nostra cultura seria ni millor ni pitjor, però seria diferent, no?, i això ens condiciona també la nostra condició, doncs també és un factor de riquesa i és el que hem d'intentar també compaginar.
Miri, des de que fem el Far, i ja fa uns quants mesos, hem fet una descoberta del riu Ebre i de tota la zona del delta increïble. Cert és que arrossega molts problemes, És a dir, té problemes amb el cranc blau, per exemple, té problemes de salinització d'alguns camps de cultius d'arròs, retrocés de la làmina d'aigua dolça, és cert. Però també és veritat que hi ha aquesta consciència i aquesta voluntat de combatre tots aquests problemes i sobretot de recuperar aquesta força que ha tingut històricament el riu Ebre i que ha servit per vertebrar molt la societat ebrenca. És brutal.
Sí, efectivament, no? I com molt bé dieu, doncs, tenim un seguit de problemes, però també és cert
carretera, que sobretot en aquest tram final del riu, pues, s'ha anat treballant, en aquest moment s'està recuperant molt, també vull dir, ja tenim programes de treball amb el qual s'està parlant de reintroduir espècies de peixos que en un moment o altre havien desaparegut, per exemple, l'estudió, que està datat, ja des de temps doncs ara, fins a la realitat, que cap allà als anys 70 va desaparèixer, i ara s'està treballant en la reintroducció d'aquesta espècie. Per tant, també estem procurant recuperar aquest hàbitat i recuperar aquest riu que explica gran part, no?, de la nostra manera de fer.
I que també pot ser una bona aposta turística, És a dir, més enllà de la navegabilitat del riu, i, per exemple, campanyes com les que hem estat explicant aquests dies, no?, relacionades amb la gastronomia, l'Esturió també pot ser una bona manera de portar gent cap aquí i d'ensenyar-los i de fer-los tastar els bons restaurants que tenen aquí al riu Ebre. Vull dir que tot suma al final, no?
I tant, tot suma, efectivament, sí.
Doncs, escolti, ha estat un plaer apropar-nos a la realitat del riu Ebre. En tot cas, tenen agendada la propera reunió o s'ha fet avui i ja veurem com?
Sí, bueno, anem a veure, sí. Hem quedat que han sortit, la veritat, amb molt bon sabor de boca. Penso que és important la cooperació entre administracions, però també és molt important aquesta cooperació público-privada, i han quedat de que continuarem fent aquestes trobades, possiblement més sectoritzades, i que això és el començament, no serà un final de res, sinó que és el començament de trobades. I, per tant, si anirem agendant en noves trobades, perquè la veritat és que tothom hem sortit amb molt bon sabor de boca.
Doncs jo crec que ha valgut molt la pena aturar-nos un moment en aquestes trobades que s'han fet aquest matí, on hi han participat bàsicament representants de diferents actius de la zona de les Terres de l'Ebre. Senyor Montserrat, li agraeixo molt que ens hagi atès. Bona feina i que tingui un bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Doncs Alfons Montserrat, director de l'IDC, parlant i d'alguna manera explicant-nos tot el que s'ha parlat aquest matí juntament amb l'Institut del Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa i bé, representants també de la Confederació del riu Ebre, i que ha tractat de la navegabilitat del riu Ebre. Per cert, parlant de navegar, a 2:15 s'acabava aquest congrés de clubs nàutics que es feia a Mallorca. De fet, la cloenda s'ha fet, repeteixo, fa un parell d'hores, i allà ha estat el moment de començar a valorar aquesta setena trobada, de la qual nosaltres us en parlàvem aquesta setmana, i que ha servit sobretot per posar en comú realitats nàutiques d'un sector que té unes potencialitats molt importants, tal com ens explicava aquesta mateixa setmana l'Antoni Tió, el president del clúster Barcelona, però que en canvi necessita aquests fòrums de debat, aquests fòrums de diàleg, aquests espais de relació per implementar mesures horitzontals que impulsin tots i que d'alguna manera beneficiï el màxim nombre possible d'àmbits nàutics del país. Sabem que hi ha hagut i ha anat moltíssima gent, sabem que hi ha molt bona participació i som conscients que segurament les conclusions finals, les conclusions més destacades, les haurem d'anar recollint al llarg de la propera setmana. En tot cas, no defugim aquesta responsabilitat, seguirem quines són aquestes conclusions i al llarg de la propera setmana, si tenim oportunitat, mirarem de portar-les a l'antena.
El concurs del Far.
Doncs, mentretant, nosaltres el que fem és anar mirant com funciona i com va això del concurs, que us haig de dir que funciona molt i molt bé i té moltíssima participació. Recordem, Daniel, quin era una mica la proposta i quin era el que preguntàvem a la gent.
Aquesta setmana, tant a Facebook com a Twitter, al Far FM, us preguntàvem quina és la vostra vila marinera de Catalunya preferida. Hi ha moltíssimes respostes, com bé dius, perquè a més, hem de dir, la gent ho haurà observat, que algunes persones, alguns municipis ho han compartit i han dit, vinga, va, poseu, per exemple, ja dic casa meva, llavors tu dius casa teva, l'Ametlla de Mar.
Sí.
I hi haurà gent que haurà dit Arenys de Mar.
Venga,
i hi haurà gent que haurà dit Vilanova, la Geltrú. Hi haurà gent que haurà dit
L'Escala
i Deltebre.
Exacte, molt bé. Mataró Valverde no l'ha dit ningú, vale? O sigui, no. No. I la platja de Sabadell, menys, saps? Vull dir, allà al riu Ripoll. No, no, digues, perdona.
No. Per tant, això també ha animat a que hi hagi gent que ho hagi comentat més. D'aquí, dues horetes, sortejarem un menú de temporada doble, el restaurant Mestral de l'Ametlla de Mar, un restaurant fantàstic, amb una cuina de proximitat, amb peix i marisc de l'Ametlla de Mar, amb una carta també doncs, on hi entra la tonyina roja de l'Ametlla, per tant, un bon lloc per gaudir de la gastronomia. Doncs el guanyador o guanyadora vindrà a l'Ametlla de Mar i tindrà aquesta possibilitat de degustar aquest menú de temporada doble.
Doncs escolta'm, és molt senzill, eh? Només cal que digueu quina és la vostra platja favorita, quina és la zona de costa que més us agrada, perdó, la vostra vila marinera, perdoneu, és que jo hi ha vila marinera i platges i me'n va tot cap allà.
Saps que als ports pesquers molts cops els hi diu la platja, també? Bueno, depèn del municipi, això, eh?
Ah, sí? Nosaltres tenim una platja, bueno, nosaltres parlo d'Arenys, jo no tinc res, no tinc ni casa, però vic sota un pont, però nosaltres aquí a Arenys hi ha una platja que pertany a ports, però que és una platja, no és...
Ho dic perquè això abans, quan les embarcacions clar, no hi havia ports i anaven a les platges,
sí,
o a les caletes, clar, amb sorra, i per tant allà era on atracaven. I també se'n diu, bueno, sí, és una... Bueno, això és més romàntic que real, però, bueno, és sí, una forma de dir-ho. Vinga, va, quina és la vostra vila marina de Catalunya? No importa el resultat final de l'enquesta, importa és qui s'emportarà el premi.
I ho sabrem tot just d'aquí dues hores, amb un parell d'horetes, a tres quarts de set i cinc minuts, aproximadament serà moment de saber quines persones s'emporten aquest premi. Sí, Didac. El Far FM, encara es queden dues hores. Aprofiteu-les.
Participa.
Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
A reveure.
Jugueu amb nosaltres.
A les 5, arribem, així.
A jugar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Separats tiren la canya prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres, apareixen quan és fosc, els lleoners amb volants, un camell fa l'agost. A l'estació de Sants, exbolingues reciclats, disfressats de runners, periodistes cremats que viuen de fer banners, arribant a Ciutat Vella, cantautors que ja no canten, i a la porta de l'Ovella quatre guiris no s'aguanten, aturats amb tres carreres, enxufats que només cobren regalets per les aceres, jubilats que maniobren policia, un carreró ara perdut el control, amb un grup de percussió prop de la plaça del Sol, perquè tombin els turistes, la Rambla l'han tunejat, ja no queden artistes, els músics han marxat, quatre xinos fent retrats, canaletes ja s'allunya i no queden indignats a la plaça Catalunya. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. La de la setmana tràgica, la còdia, l'extraradi, la que viu una nit màgica, un dimecres a l'estadi, la bonica, la insalubre, la de l'ambient de l'arena, la que un 12 d'octubre sent vergonya aliena, la dels grups acollidors, la que adora les gavines i crema contenidors i destrossa les cabines. No hi ha cap respecte per la música en directe i no tenim projecte per donar-li vida. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina paisatge amb barrets de mexicans. Van buscant algun massatge i el caòtic barri gòtic, uns d'ells amb monopatí. Van buscant algun narcòtic per arribar al dematí. Quan es fan foscos els dies...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.